Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què sabeu d'administració? Quan parlo d'administració, parlo d'educació financera, de portar els comptes de casa. És a dir, les factures, els ingressos, les despeses, com hem de fer, com no hem de fer. Mireu, les xifres que donen sobre... Parlo genèricament, igual ara està escoltant algun expert o alguna experta que ho controla molt i diu, Cruz, ben informau. Però bé, jo parlo de forma genèrica. De forma genèrica, si mirem a Espanya en conjunt, i ho mirem i ho comparem amb altres països de la Unió Europea, Espanya és el cinquè país per la cua d'Europa en educació financera. De fet, només el 3% de la ciutadania referencia l'escola com una font d'informació en matèria financera. Això no és una qüestió que es doni habitualment. De fet, fins i tot, i contràriament a això, el 76% diuen o assegura haver rebut una bona educació financera. Vosaltres heu rebut una bona educació financera o una educació financera? Jo he de dir que no. Jo he de dir que no. He après, doncs, va sense error, o has dit una qüestió molt bàsica, no? Si tens 4, no gastis 5. Bàsicament és això. I és una qüestió que segurament els nostres avis ho portaven molt bé, tot això, tot el tema, no? El cas és que ara la qüestió està molt més complicada. Ara, l'altra pregunta següent, i aquí entraria també l'educació financera, perquè no només és això. Entraria, per exemple, faré una altra pregunta. És curiós, no tinc feedback, però jo la faig. Us responeu vosaltres mateixos. Quants de vosaltres sabeu fer la declaració d'hisenda o de renda sense ajuda de res? Sense ajuda, vaja. El programa Padre, igual, però poca cosa més. No sé quants. Jo no puc aixecar la mà perquè tindria un problema, no em posaria. Jo crec que si em posés a mirar, arribaria a treure-ho. Ho arribaria a treure, però no m'he posat. He aquí que jo em poso per davant, el burro delante perquè no s'espante. No sóc precisament un exemple d'educació financera en aquest cas. I parlo de la recaptació de la renda. A partir d'aquí, hi ha moltes altres coses que entren dins del concepte educació financera. Per exemple, els estalvis. Per exemple, les inversions. Hi ha persones que tenen uns petits estalvis i per treure rendiment als seus diners fan una inversió. Sabem fer-ho? Que estaríem parlant possiblement d'un pas més amunt a l'hora de fer aquest tipus d'inversions. Estem parlant d'una mica més, eh? No cal ser un expert, però una mica més. Avui parlarem d'educació financera. I no parlem d'un desastre, com l'informe PISA, que és un drama. No parlem d'un desastre, però sí parlem de que potser ens caldria una mica més. Ara els gestors que estiguin escoltant diuen, macaxis, el Cruz està parlant de lo de l'hisenda, de la declaració de renda, que jo guanyo la vida fent les declaracions de renda. Bé, però les persones haurien de saber, per exemple, quan tenim la nòmina i mirem el que entra, el que surt de la nòmina, haurien de saber això, i moltes persones no ho sabem. Mirem allò i diuen, esto què és? Esto d'onde va? M'incloc, eh? Malauradament, m'incloc. És a dir, que avui parlarem d'un tema en el qual em miraré directament, com si fos un mirall, educació financera. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I si us he de parlar del temps, tampoc hi haurà gaire història. Estic parlant de pluges, eh? De fet, avui tindrem un dia amb unes temperatures elevades pel que toca de l'època. Aquesta tarda serà un cel entarinyat, que bruteja, però no esperem cap mena de pluja, ni molt menys. Demà dimecres la cosa ja comença a canviar una mica. Demà dimecres pel matí esperem que tregui el nas una pertorbació ja pel nord, els núvols canviaran i esperem possiblement alguna gota de cara a Vall d'Aran, de cara al Empordà, per aquí, alguna gota, però escolteu, no ens traurà de pobres això, eh? Ja us dic que són coses més testimonials que cap altra cosa. I ja divendres per la tarda, doncs hi ha una alerta, dimecres per la tarda, demà per la tarda, Hi ha una alerta activada per força del vent, per força del vent. De pluges no estan ni se l'espera. Possiblement alguna nevada cap a la Vall d'Aran, però insisteixo que no és una qüestió que ens tregui del problema que realment ens importa, que seria aquesta sequera, no? Les temperatures, a partir de demà, baixen en picat i arribaran a normalitzar-se ja durant tot el que queda de setmana pel que tocaria de l'època. Potser una mica per sota, però aquesta calorada que tindrem avui, pel que no toca, molt per sobre del que ens tocaria, demà baixa en picat. És a dir, demà per la nit ja notarem que estem en una època més fresqueta i pel que tocaria del mes de desembre. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs aquesta pregunta li fem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquesta hora hem de destacar que a l'A27 hi ha un carril tallat a l'alçada de Valls en direcció a Tarragona per un camió accidentat ahir a la tarda que s'ha de retirar. També hi ha un camió accidentat a la C25, a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló. Talla un carril en direcció a Girona. En aquest punt no hi ha aturades per obres o atencions a la B24-21, a la Palma de Cervelló, d'entrada a aquesta població, i també aturades puntuals a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat. De bones estones des de Català Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, que tinguis un bon dia.
Igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's my life.
L'Associació Espanyola d'Assessors i Planificadors Financers, la EFPA, EFPA Espanya, ha publicat un document amb 6 propostes per millorar l'educació financera. El més destacat de tots, dels 6, ara no posaré a parlar dels 6, però sí un dels importants, que sota el meu punt de vista, seria un programa de formació financera obligatori a totes les etapes educatives. És a dir, començar amb això des de ben petits. Des de ben petits, començar a formar econòmicament a les persones. I escolteu-me, jo lo veo con muy buenos ojos, que voleu que us digui, en aquesta època que tenim, és un bon què. Parlem d'educació financera. Mara Rodríguez, bon dia, com estàs?
Bon dia, Cruz, què tal?
I quina és la situació actual de tot això?
Mira, Cruz, perquè et facis una mínima idea, som el 5è pitjor país en educació financera de tota Europa.
Vale.
De fet, és que és pràcticament inexistent i la majoria dels que n'han rebut ho han fet fora de l'escola, tant a la universitat com a través de màsters o cursos especialitzats. Mm. En altres paraules, molts pocs joves han vist doncs, un model de nòmina o una declaració de la renda quan fan la selectivitat. I aquestes són dues eines que, a priori, s'haurien de tenir sempre ben al cap.
Ostres, si hem de fer una declaració de renda, no sé qui pot fer una declaració de renda de forma autodidacta, és a dir, agafar i fer-ho. És difícil, eh? Què diuen les dades, mare?
Mira, un recent estudi d'Intrum situa l'Estat, com he dit, com el 5è pitjor país en educació financera de tota Europa, només per sobre d'Itàlia, Polònia, Lituània i Hongria. Aquest mateix estudi mostra que un 76% dels ciutadans assegura que han rebut educació financera, però només un 26% reconeix estar plenament preparat per gestionar doncs, aquests assumptes complicats. I d'altra banda, el 50% restant creu que realment doncs, necessita ajuda en aquests temes. Mm. Aquestes dades, com ja he dit, posen de manifest que bueno, aquest apartat de la vida quotidiana, com són les finances personals, necessiten encara un gran impuls en el nostre sistema educatiu.
Bé, quan parlem de mesures, quines mesures s'han adoptat? S'han adoptat mesures?
Sí, davant d'aquesta situació, diversos organismes estatals, com el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Economia o la Generalitat, doncs ja han desenvolupat diversos plans per incentivar aquesta educació financera entre la població, especialment entre els més joves. En el cas de Catalunya, es tracta del programa d'educació financera a les escoles que l'administració ofereix a totes les escoles del país des de l'any 2012 per poder impartir tallers d'educació financera bàsica a l'alumnat de quart d'ESO, però, malauradament, de manera optativa. I tot i que la idea del programa és pública, tècnicament no l'executa la Generalitat, sinó l'Institut d'Estudis Financers, que ara a l'actualitat ja ha plantejat un total de 7 tallers destinats a alumnes de quart d'ESO. Aquests programes arriben a més del 30% dels centres escolars, concretament a 571, i a més de 29.000 alumnes a través de més de 800 voluntaris.
Clar, aquest és el cas. Doncs mira, parlem precisament a una dels ponents que fa aquests tallers. És la Patricia Carreras i la tenim al telèfon. Patricia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Tan malament estem en qüestions d'educació financera?
Bé, no és que estiguem tan malament,
però al final hi ha molts, molts buits, podríem dir,
sí.
No? I moltes vegades
sí.
No es tenen els coneixements suficients o perquè de fet no s'han après. O sigui, realment els col·legis, pues, bueno, ara cada vegada més estan implementant pues, assignatures d'economia o assignatures que t'ajuden en el dia a dia des d'aquest punt de vista de pues, fer el teu pressupost diari, però encara estem lluny. I llavors, per omplir aquest buit, pues, des de
sí que...
FEC
sí.
s'ha pogut dur a terme aquests tallers i aquesta voluntat que arribi a tothom, no?
Sí.
A totes les edats, començant des dels nens dels col·les, des de l'ESO.
Què s'aprèn, aquests tallers? Vull dir, quan vas allà com a alumne, quins coneixements et donen? Et doneu, vaja.
Bueno, s'intenta donar una pincelada molt bàsica,
sí.
Sobretot sobre com les finances del dia a dia i les personals. Des de com fer un pressupost i des de com entendre, per exemple, què és una nòmina, com seran els teus ingressos. S'intenta pues, que ells siguin conscients de les despeses que tindran i de la tipologia de despeses que hi ha, com les poden, llavors, com les poden subsanar amb els ingressos que aniran tenint al llarg de la vida, pues, si, amb obtenció, pues, o a base de sal, o a base de feina, o a base de... Pues, com poder fer un matching entre els sí. ingressos que tindran i les despeses que tindran.
D'acord. Aconseguim estalviar?
Sí, es pot estalviar.
Perquè dona la sensació que amb l'inflació que hi ha, Patrícia, dona la sensació que fer, per molt que administris, tens un problema.
Bueno, clar, depèn del teu nivell d'ingressos i depèn del teu nivell de vida i de despeses. Però la idea és justament crear-te un coixí d'estalvi.
Mm-hmm.
De fet, tens que crear-te com un coixí d'emergència, com un fons d'emergència que et pugui cobrir pues, les teves necessitats futures dels pròxims mesos, més propers, i a partir d'aquí la resta és estalvi. Llavors, amb aquest estalvi és veure com l'inverteixes o com el poses a treballar.
Patrícia, tu recomanes aquests tallers en funció del nivell que vas veient? Perquè suposo tu dius que en funció de la gent que has vist hi ha gent que té més 8, menys 8... tu recomanes aquests tipus de tallers? Recomanes uns cursos d'educació financera?
Absolutament. Tant de bo jo els hagués tingut quan era petita.
Clar, però en aquest cas parlem d'una cosa bàsica, no? Si volem invertir seria un altre nivell?
Els tallers d'inversió també es donen amb un nivell bàsic i després en tallers de col·lectius professionals es parla d'inversió amb un nivell més avançat.
Clar, jo entenc, suposo, que ara parlaves...
I que això també és molt interessant.
Clar, suposo que això, quan a més petit els donen, millor, no?
Perdona?
Que a més petit comences a fer, a tenir educació financera, millor, no?
Sí, totalment.
Ser coneixement
perquè,
de...
Perquè cada vegada ets més conscient de la importància que té estalviar des del principi.
Faré una pregunta, igual et poso en un compromís amb aquesta pregunta, però a veure, en funció de tot el que has vist, el que veus i tal, del 0 al 10, en quin nivell estaríem d'educació financera? De forma genèrica,
eh? En un
6. En un 6, bé, no està malament, eh? Podria estar molt pitjor, eh?
Estem aprovats, jo crec que estem aprovats. El que passa és que encara tenim molt recorregut per aprendre.
No, això segur, eh? Això segur, eh? Doncs, Patrícia Carreras, voluntària del programa EFPA d'Educació Financera, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, gràcies. Bé, és un què, tot això? Un 6? No està gens malament, un 6, eh? Ara, jo crec, o almenys, si jo em poso com a exemple, segurament no arribo al 6. Perquè en funció de quin producte em posen per davant, tela, quan vas a un banc i comencen a dir-te, no?, el TAE, el no sé què, el... Euribor, tenim un què aquí complicat que si, suposo que si comences a estudiar, comences a enterar-te de què va tot això, Ho pots arribar a entendre, però hi ha coses que se t'escapen, perquè has d'estar molt pendent. I clar, estem fent la nostra vida, estem fent coses, i a vegades és molt i molt, molt difícil. Bé, és un bon que l'educació financera. De seguida parlarem d'unes quantes coses, precisament d'un producte per la tercera edat, a Vitalies, que pot ser força interessant, i després parlarem també de la massificació al passeig de Gràcia amb motiu de les llums de Nadal. Entre altres coses, eh? Això ho parlarem amb la portaveu del sindicat de futbol de Mossos d'Esquadra, l'Imma Viudes, i us explico, ja no sé si heu anat al passeig de Gràcia de Barcelona, que està maquíssim, fa 200 anys, aquest any compleix 200 anys de la seva inauguració, i està maquíssim amb les llums de Nadal, com l'any passat. Són, més o menys són les mateixes llums, però està preciós. Clar, què passa amb això? I es pot morir d'èxit, eh? Ja us ho dic, això, es pot morir d'èxit. Perquè està tan maco, i el Passeig de Gràcia ja és una via, doncs, amb molta gent, doncs que aquest Nadal el que fan les persones que volem fer-nos un selfie, ens posem quan el semàfor està en vermell enmig del passeig a fer-nos el selfie. Si ho fa una persona durant el semàfor en vermell no passa res, però quan hi ha cents de persones fent-ho en tots els semàfors, llavors hi ha un problema de massificació i que és un perill i que aquest any s'està aguditzant aquest problema. L'any passat ja passava, però aquest any és una cosa molt més seriosa i ja s'estan aixecant les orelles. En parlarem d'aquesta problemàtica. Però abans de tot això, escolta'm, anem a aprimar-nos. Vamos a adelgazar rápido sin pasar hambre. Ja sabéis que es posible gracias al plan 1-2-3 y vas a estar listo para la temporada de los excesos, que es Navidad, comiendo y no cogiendo ni un gramo. Enriqueta, que es dietista de Clinitec, cabecera del plan 1-2-3, nos vas a explicar cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues vamos a lucir cuerpazo con el plan 1-2-3.
Venga.
Nos va a ayudar a limpiar, a renovar y a controlar el peso. Es seguro, es eficaz. Adelgazas, no aumentas de peso durante las fiestas y puedes perder en 3 semanas de 4 a 7 kilos y mantener esa balanza a raya durante los excesos, comiendo y disfrutando.
Efectivamente. Oye, Enriqueta, que no son batidos, ¿eh? No. Bueno, tú ya lo sabes, lo digo a la gente. No son batidos, ¿eh? Seguimos comiendo, no nos saciamos. Perdón, nos saciamos, no que no nos saciemos. Seguimos comiendo, pero nos saciamos gracias a las cápsulas captagrasas. Ahora lo hablamos. Bajamos de peso, la grasa de la barriga desaparece así, en un plis-plas. Eso es ya la primera semana. Esa primera semana nos deshinchamos, eliminamos volumen con los sobres de piña.
Sí, ya notamos, ¿eh? Es una gran diferencia en esta primera semana porque eliminamos todas las toxinas, la retención de líquidos, notamos cómo nos desinflamos, cómo depuramos, cómo bajamos más de 2 kilos y dices, bueno, ya he perdido más de una talla.
Efectivamente, la segunda semana vamos a adelgazar otros 2 kilos más con los sobres de naranja.
Sí, ellos nos ayudan a mejorar la digestión, combatir el estreñimiento, son pura fibra, saciamos, reparamos y un vientre plano, Cruz.
Y la tercera semana ya en total vamos a perder de 4 a 7 kilos con las cápsulas captagrasas. Estas son las saciantes.
Son extraordinarias, ¿eh? Nos atrapan la grasa, la eliminamos sin perder la masa muscular y son saciantes y nos calman la ansiedad. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Solo tienes que marcar ese teléfono, 650-51-52-53, y lo puedes tener en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, mañana mismo.
Mañana mismo. Oye, que no lo busques en la farmacia, no puedes ir a la farmacia a buscarlo, ¿no? Porque no está, porque es exclusivo de Clinitec. Solo puedes llamar o conseguirlo llamando al 650-51-52-53. 650-51-52-53. El plan 1-2-3 tiene registro sanitario, sí. Claro, es apto para todos, claro, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, así que ya lo sabes, 650-51-52-53, y Enriqueta, el plan 1-2-3, lo sabemos, nunca viene solo.
Viene siempre muy bien acompañado para los oyentes de COPE que nos llamen ahora, porque van a tener de regalo la infusión Clinic Diet, que es una detox que nos ayuda a seguir depurando. Van a tener de regalo el gel caliente que lleva rolón incorporado, es un destructor y reductor de grasa, nos alisa la piel, y los más rápidos, Cruz. Hoy les vamos a regalar nuestro elixir cremigel para nuestra cara, eterna juventud, que ilumina, que blanquea y que borra las arruguitas, para que esas fiestas estés espléndido y espléndida con tu plan 1-2-3, con esta gran promoción y mirándote al espejo y en la báscula de 4 a 7 kilos menos. 650-51 52-53.
Efectivamente, 650-51-52-53. Y no te preocupes por los excesos en estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1-2-3 es posible y sin coger tampoco un gramo. 650-51-52-53. Y no olvides, pues eso, reclamar los premios, que ya viene, porque el plan 1-2-3 nunca viene solo. El detox, más el gel de rolones, más el elixir, los tres gratis con tu plan 1-2-3. Y Enriqueta, además, el azúcar, el colesterol, el hígado graso, todo eso...
Claro,
adiós.
Piensa que estamos depurando, estamos eliminando las toxinas, y esto es lo más sano que podemos hacer, aparte de lo que queremos conseguir, perder ese peso y bajar ese volumen. Y lo vas a conseguir con tu plan 1-2-3. ¿Quieres comprobarlo? Si es que es tan sencillo, marca el teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ponte más guapa, ponte más guapo, ponte como si tuvieras un cuerpo hecho por semidioses y pierde 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3 y esos tres regalazos. 650-51-52-53. Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunet, molt gran. Cuida't.
Igualment, vale, gràcies, t'ho agraeixo.
Adéu, adéu.
Et deia cuida't perquè tinc una mica refredat, però la cosa continua, no és un galipàndria d'aquelles. De seguida parlem d'Vitàlies. Parlem d'un producte que pot ser força, força interessant si tens més de 70 anys. Possiblement seria l'edat recomanable. I després parlarem de l'actualitat de Mossos. Aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-57-33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-57-33.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar precisamente de productos que te ayudan a disfrutar de la vida, sobre todo a partir de cierta edad, que es a veces es la parte más delicada, ¿no? Vitalia se encarga de todo esto. Llevan 30 años al servicio de la tercera edad. Hemos estado hablando ya unas cuantas veces aquí con Carmen Pala y la volvemos a tener, lamentablemente no presencialmente, pero sí por teléfono. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias.
Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de unos cuantos de los productos que tenéis en Vitalias. Bueno, ya doy la web, vitalias.com, ahí encontraréis un montón de información, pero hoy particularmente me interesa que me expliques uno de vuestros productos estrella, que creo, corrígeme si me equivoco, que es la venta de nueva propiedad con contrato de renta vitalicia.
Efectivamente.
¿Qué es? ¿Qué es este producto? Explícanos.
Mira, la venta de la nueva propiedad sería la venta de tu casa, pero tú te quedarías, lo que te quedarías es el usufructo, es decir, tú te quedarías en tu casa a vivir de por vida, es decir, ¿vale? Venderías tu casa, pero no el uso, ¿vale? Entonces, con contrato de renta vitalicia, La venta de la nueva propiedad sería de un solo pago, pero si existe el contrato de renta vitalicia, son cuotas mensuales de por vida. Es decir, tú cobrarías un dinero el día de la firma, vamos a suponer 30.000 euros, y una cuota mensual de 1.000 euros, 1.500, 2.000, el importe que sea, según valor vivienda y la edad de la persona que lo hiciera, ¿vale?
Mm-hmm.
O sea, no sé si ha quedado claro más o menos, pero es importante, te quedas a vivir en tu casa.
¿Sí?
Y por la venta de la nueva propiedad cobras una renta mensual de por vida.
De acuerdo, eso sería el producto estrella. ¿Y qué garantía hay de que esto se cobra? O sea, ¿qué seguridad hay para el cliente? O sea, claro, porque no olvidemos que es uno de esos productos que dices, bueno, pero ¿qué seguridad tengo yo?
Claro. Pues mira, estos, por supuesto, se firman ante notario, porque es una compra-venta, y la renta vitalicia se firma ante notario, y entonces en esa misma escritura notarial hay una cláusula que se alza al registro de la propiedad y se paga un impuesto por ella, que dice que al tercer mes de impago de esa renta quedaría rescindido el contrato. Es decir, que tú imagínate que llevas 10 años cobrando,
¿sí?
1.000 euros, y a los 10 años hay un problema económico por parte del comprador que no puede pagarte estas cuotas. Al incumplimiento de la tercera cuota, ese contrato se quedaría rescindido, mandando un burofax, etcétera, de acuerdo con una serie de... O sea, el notario estaría obligado a mandar un burofax dando 20 días para hacer el pago, y se ejecutaría, es decir, el piso volvería a esa persona mayor en un completo con todas las cuotas devengadas que se las quedaría el señor mayor, que no tendría que devolver nada, ¿vale? Y estaría como al principio. Es decir, que a malas, tampoco están malas, ¿vale?
Ajá, de acuerdo.
Porque tú tendrías el uso, la propiedad íntegra, ¿no? A falta de pagos, ¿vale?
De acuerdo. ¿Esto a partir de qué edad sería lo más aconsejable optar por este producto?
Sí, nosotros aconsejamos a partir de los 70, por tema tributario y por tema de cuotas, por importes de cuotas, ¿no?
Ajá, porque tributariamente hay beneficios con Hacienda.
Sí, mira, te explico. A partir de los 70, la renta vitalicia está exenta de tributo en un 92% de la capitalización de las rentas. Es decir, imagínate que tú al año cobras 10.000 euros o 15.000 euros, de esos 15.000 euros que cobras, el 95% de esos 15.000 euros estarían exentos de tributo. Estaríamos tributando solamente, pues si fueran 10.000, pues por 1.000 euros, ¿no? Pues más o menos, es igual. Y se pagarían unos 100 y pico euros al año, es decir, que pagas muy poquito.
Ajá.
¿Vale? Esto es la ventaja. De los 65 a los 70 estás exento de tributo en un 80, que ya pagas el 20, que no es lo mismo ya, ¿vale? Entonces, por eso es interesante a partir de los 70.
Perfecto, ¿sí? A partir de los 70. Esto, básicamente, quien lo quiera contratar puede llamaros a Vitalias o presentarse allí, ¿no? ¿Mejor por teléfono, tal vez?
Bueno, mejor te ligo ahora por teléfono,
de acuerdo,
porque
sí.
Hay mucho trabajo y entonces a veces no te pueden atender y es mejor siempre llamar primero, ¿eh?
Bueno, para esto tenéis la web, ¿eh? Vitalias, si entráis en vitalias.com, ahí encontraréis los teléfonos tanto de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, el contacto por mail, por WhatsApp, tenéis toda la información allí, vitalias.com. Sí, sí. Oye, pues un producto interesante. Carmen Pala de Vitalias. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones y una vez más mostrarnos este producto para echar una mano. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Algo de música ligera porque me siento ausente.
Policial de Mossos d'Esquadra amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Safepol de Mossos. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Tot bé? Sí,
com estàs? Molt bé, molt bé.
M'agrada. Parant
els Nadals ja amb ganes.
Pues mira, saps què? Comencem per aquí, perquè entre d'altres coses que volia preguntar-te, una d'aquestes és el calendari solidari dels Mossos.
Sí.
Que no és el primer que feu, no? O sigui?
No, ja fa uns
quants anys
que es fa, i a més amb molt d'èxit, la veritat, perquè... es ven a un preu molt assequible, que són 5 euros, com deies. Les fotografies són, cada any són tremendes, són espectaculars. Aquest any dediquem el calendari als companys i companyes de l'especialitat de trànsit, que aquest any fan 25 anys, i llavors les fotos van relacionades amb aquesta especialitat. I també, bueno, també apareixen nens, és molt xulo. I aquest any...
Com ho feu, això, de les fotos? Com escolliu la primera temàtica i després les fotos? Com ho feu, tot això?
Bueno, això és, hi ha un grup que es dedica, no, a fer la recerca de a qui es vol donar, no, a l'import recaptat, i a quin tema serà. Hem parlat de molts temes. Va haver un any, per exemple, que es va dedicar a l'Associació de Nens Malalts de Càncer. Ara no me'n recordo el nom de l'associació, però és molt famosa, és molt coneguda aquí a Catalunya. I doncs, les fotografies eren Mossos, amb nens petits, doncs, que tenien aquesta malaltia, llavors anava tot molt associat, no? Aquest any, doncs, com et deia, ho fan, els protagonistes són companys i companyes de trànsit. Per què? Doncs perquè aquest any fan 25 anys, l'especialitat de trànsit compleix 25 anys, que s'ha de dir, José Miguel, que sí, 25 anys, gràcies en bona part, no, a la feina d'ells i elles, els accidents o la mortalitat a les carreteres catalanes s'ha reduït. Doncs mira, et diré, de 600 morts que teníem fa 25 anys, que això ho recordava el conseller l'altre dia, ara mateix ens trobem amb unes 200. Per tant, s'ha fet bona feina. La veritat, s'ha fet bona feina.
Home, bona feina, i a més, suposo, és el que moltes vegades hem parlat, no?, que també el concepte de dissuasió de presència de cotxes patrulla i de Mossos a les carreteres també provoca un efecte dissuasori a aquells conductors i conductores que se'ls va una mica al cap a l'hora de conduir.
És supernecessari per evitar aquesta violència, no?, que se'n parla poc, d'aquesta violència que molts exerceixen al volant, però existeix. Tots i totes ens hem trobat algun cop amb algú, no? I, doncs, en aquest cas, els beneficis es destinaran a la mateixa fundació que tenim nosaltres, Fundació de Mossos d'Esquadra, que, bueno, té com a propòsit, no?, promoure la cultura de la seguretat i també, doncs, ajudar els companys i companyes que estan en dificultats, igual que les seves famílies o, per exemple, doncs, vídues, vidus, orfes del cos, etc. Per tant, és una bona iniciativa. Si tenim ganes de ser solidaris per molt poc aquest any, doncs és molt fàcil comprar aquest calendari. A més, com a regal és molt bona idea. I en trobarem, doncs, a tot Catalunya punts on el venen. Si no sabem on, cliquem a Google Calendari Solidari Mossos d'Esquadra i allà trobareu un llistat, doncs, de tots els punts on es ven a tot Catalunya.
Molt bé, això era començar, ja que parlaves del Nadal, era una bona manera de començar a xerrar del tema. Canviem-nos de tercio. Escolta'm, el Passeig de Gràcia és una bogeria, ja t'ho dic ara. Amb les llums de Nadal, els selfies entre semàforo i semàforo prendrem mal, Imma. No ha passat encara res, però paciència dels conductors, perquè hi ha una massificació brutal i sobretot volen fer-se aquell selfie que es fan amb tot el Passeig de Gràcia, que està maquíssim, així de fons, i clar, sí, però és que hi ha molta gent. Com ho plantegem, això? Com es reforçarà tot el tema? Perquè, escolta, no ha passat res perquè Déu no ha volgut encara, eh?
Hem de reforçar-ho sempre. Hi ha un dispositiu per Nadal, sempre, cada any, es reforcen les zones comercials i les zones on pot haver més incidència delictiva, evidentment, quan no pot ser d'una altra manera, no? Però, com deies, també com a trànsit, no? També per augmentar la percepció de seguretat, també com a efecte dissuasori per tots aquells carteristes que vagin a fer l'agost, o millor dit, al desembre, no? Que vagin a fer
al desembre.
I, evidentment, si això li sumes que tenim des d'octubre, recordem, el nivell 4 reforçat, no?, sobre 5, que estàvem al nivell 4, però estem al nivell 4 reforçat pel context que tenim amb el conflicte Israel i Palestina, doncs, evidentment, s'han hagut encara de reforçar més aquestes zones on trobarem aglomeracions, carrers concorreguts, no?, i també mitjans de transport, o edificis emblemàtics com podria ser Sagrada Família, edificis, això, religiosos, amb motiu d'aquestes festes nadalenques, no? Això, totes aquestes mesures ja estaven en marxa, recorda que ja vam parlar d'això en aquest programa, però sí, en aquest cas es reforçaran més encara per donar aquesta sensació de seguretat i per poder, doncs, preveure qualsevol
surt, sí, sentit, sí, no? Suposo que és una qüestió delicada, no? Perquè jo sempre m'he preguntat, i ara te'n faig aquesta pregunta amb tota la ignorància del món, no? Clar, quan tu estàs en alerta tant de temps, no rebaixa una mica la guàrdia? És a dir, t'acostumes a estar a una alerta 4, a un nivell màxim, no màxim, però pràcticament, d'alerta, i dius, ostres, sembla que sigui un costum, no?, que sempre sigui una excepcionalitat tot això.
Efectivament, això és inherent al ser humà, eh? Que quan estem en tensió estem molt més concentrats, però després ens relaxem i aquí és on passa tot, no? De fet, això en el nostre dia a dia ens passa treballant, també. Però, clar, a més, li has de sumar aquest context, no? Estem en nivell 4 fa molt de temps i pot ser que nosaltres mateixos no prenem les mesures d'autoprotecció necessàries, no? I també s'ha encarregat, no?, des del departament de fer difusió d'aquests missatges on prevalen, on han de prevaldre, doncs, les mesures d'autoprotecció per nosaltres, no només per la ciutadania, sinó per nosaltres mateixos, que també podríem ser un objectiu en si mateix per l'uniforme que portem, no? Per tant, dins del propi cos també s'han potenciat aquests missatges interns de recomanacions, no? Però tots i totes hem d'estar pendents. Hem de mirar al nostre voltant perquè... entre tots podem, doncs, col·laborar, no?, en aquesta prevenció, i en qualsevol cas, davant del dubte, truquem al 112 sempre abans de no fer res, perquè igual podem estar evitant un problema greu.
I vull acabar, tinc dos minuts per parlar d'un detingut, un acusat d'atropellar dos vianants després de robar una moto a Barcelona. La va robar i va atropellar dues persones i ha estat detingut al final, aquest passat dissabte.
Sí, finalment s'ha pogut arrestar aquest conductor, no? El que havia passat és, doncs, això, que s'havia tingut constància que aquesta motocicleta, doncs, es va donar l'alto per part dels agents i va fer cas omís, i en aquesta fugida, doncs, va atropellar a dues persones que sortosament estan fora de perill. Ha sigut una setmana una mica complicada a Barcelona. Recordem que dijous passat també es va apunyalar amb una noia a Travessera de Gràcia, amb Torrent de l'Olla, també sense motiu aparent. No se sap ben bé si ha estat amb un objecte com seria una arma blanca, pròpiament una navalla, o potser una cosa més tipus vidre. Encara s'està fent recerca d'aquesta persona, però en tot cas una setmana complicada. Sortosament en aquest cas ha acabat bé i esperem la recuperació d'aquestes dues persones atropellades.
Tant de bo sigui així. Imma Viudes, portador del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada molt forta. Cuida't.
Gràcies a tu.
Adéu, gràcies. Doncs és un bon que hem tractat en pocs minuts moltes coses, eh? Des de solidaritat fins a tot aquest enrenou que hi ha, per exemple, principalment, ara parlàvem del centre de Barcelona, però és una qüestió que a tots els centres de ciutats catalanes, doncs, en aquesta època de Nadal, de compres, de passejar, d'anar a veure les llums, de gaudir de l'ambient, doncs los malos intenten fer el seu desembre, intenten fer la campanya de Nadal dels carteristes, en aquest cas, no? Bé, ha estat la Imma Viudes de Mossos d'Esquadra.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
¡Vamos!
Y después, The Jackal, el chacal. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Doncs estem a punt d'arribar a la una. Recordo que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a sentir, a escoltar, perdó, i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem Herrera, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra i parlarem de les excedències, les empreses, el com, el per què, de quina manera. Parlarem d'això i els motius. En parlarem, entre altres coses, com per exemple, de la vaga convocada per certs sindicats, per uns quants sindicats d'infermeria, que comença avui i té caràcter de vaga indefinida d'infermeres. En parlarem, també. Perquè no tots els sindicats estan a favor, SATSE, per exemple, no ho contempla, però d'altres sindicats sí que ho contemplen. I escoltarem els motius d'un sector delicat i important, sobretot pels que, per la salut, en aquest cas, com és el sector de la infermeria. De fet, el sector de la sanitat, fa molts anys que aquí ha fet falta una mano de pintura important, sobretot en qüestions d'inversions. Ho hem parlat moltes vegades. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.